Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. El 2024 ha estat un any clau per la consolidació de Sant Cugat com a escenari cinematogràfic i publicitari. En aquest període, Sant Cugat ha acollit 60 produccions audiovisuals i fotogràfiques, gairebé el triple que el 2023, quan se'n van fer 22. La majoria són rodatges d'anuncis de marques com Audi, Volvo, Amazon, Samsung, Skoll o Decathlon, seguit pels rodatges de programes i sèries de televisió. Per gestionar totes les peticions, l'Ajuntament va posar en marxa el 2022 l'oficina Sant Cugat City of Film, que ofereix informació i assessorament a productores i agents audiovisuals sobre com i on fer rodatges a la ciutat. Un grup de persones amb mobilitat reduïda, tres d'elles usuàries de cadira de rodes, espera que s'obrin les portes de l'ascensor situat a l'andana en direcció a Barcelona de l'estació de ferrocarrils de la Floresta. Són conscients que les portes no s'obriran, ja que l'ascensor està espatllat, però ho intenten una vegada més abans d'emprendre el camí que des de fa mesos s'ha convertit en l'alternativa oficial per poder sortir de l'estació. Els espera el costerut i estret passeig de la Floresta, en el qual han d'ajudar-se mútuament per poder-lo recórrer. Entre cotxes que circulen i voreres massa estretes per al pas de les cadires de rodes, finalment aconsegueixen el seu objectiu. Aquest dilluns 20 de gener s'han publicat les llistes provisionals de la convocatòria extraordinària de les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot. De les 29 places que oferien entre els dos centres, fins a 22 famílies han preinscrit els seus infants. La Mimosa, que oferia 19 places, ha rebut 4 peticions, fet que garanteix a tots aquells inscrits la plaça. Pel que fa a la Gargot, caldrà fer el sorteig de desempat que ordeni les preinscripcions per ordre de prioritat, i és que de les 10 places que oferia, n'ha rebut 18 sol·licituds. Cal Temerari està d'aniversari. Enguany fa 10 anys que el projecte començava a rodar amb l'objectiu de construir un espai autogestionat obert a la participació popular per treballar per a la transformació social i política. Per celebrar-ho, organitzaran 5 grans actes que tindran lloc al llarg de l'any. Des de l'entitat es mostren molt satisfets de poder celebrar aquesta fita d'un projecte col·lectiu que creiem que està molt viu i que és més necessari que mai a la ciutat. La comissió encarregada d'organitzar els actes de la celebració dels 10 anys de Cal Temerari ha presentat aquest dilluns 20 de gener les activitats que serviran per a celebrar l'efemèride.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Molt bon dia, salutacions. Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. En rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas al control tècnic, Sara Vella a la redacció, Alba Triador a la producció i al guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 21 de gener i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Montse Moral, Albert Roda i Laia Coronado, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, parlant amb Àngel Mañez, president del Gremi de Majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de setè art. Rebrem el periodista Víctor Alexandre amb una nova entrega de Cinema a la Xarxa. I afegirem una mica de ciència amb un nou episodi del Sincrotró amb la investigadora Glòria Molina. I per acabar, en l'espai d'entitats, coneixerem l'associació Amics del Ferrocarril a través del secretari i el tresorer de l'entitat. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
faves comptades.
I quan passen 5 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, però, fem una cosa que no fem habitualment, que és marxar molt lluny, d'alguna manera, de Sant Cugat per traslladar-nos als Estats Units. Ahir, a les 4 de la tarda, hora catalana, s'investia per segona vegada Donald Trump com a president dels Estats Units. Una notícia que, si bé no és santcugatenca, té un impacte arreu del món per la importància que tenen els Estats Units i la seva posició geoestratègica, geopolítica i geoeconòmica al món. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, l'Alba Roda, president de l'Ateneu Santcugatenc, la Montse Moral, farmacèutica i rotària, i la Laia Coronado, periodista del Cugatenc. Molt bon dia a tots tres, benvinguts.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Ben trobats.
No sé si sou d'aquesta gent que va seguir en directe, perquè es va fer un desplegament des de tots els mitjans, des dels públics catalans i des dels privats, per fer la cobertura d'aquesta presa de possessió que generava molta expectativa de Donald Trump, tot i que ja ens havia anat donant pistes a través d'aquests titulars que a vegades són fets, com ells n'hi diuen, fets alternatius, no?, a la veritat de cap a on anirien les coses. Vau seguir-ho o ho heu anat seguint després a través de notícies, a través de les xarxes?
Ahir vaig fer una cosa que és meravellosa, que és cuidar de les meves netes tota la tarda, jugant. Però sí que després, quan vaig arribar a casa, he anat llegint, i aquest dematí llegint, i veient, o sigui, que vinc preparadeta per poder donar la meva opinió.
Molt bé.
Però vaig disfrutar molt amb les netes.
Per què? Què ha passat?
Què ha passat?
Què ha passat?
Diuen que un senyor...
Què ha passat? Hi ha un senyor que m'ho digui.
Moltes coses en poca estona, no, diríem, eh?
Jo el que a mi em va agradar molt més, saps què va ser? La dona del Trump.
Ah, sí.
Melania Trump.
Ostres, és fantàstic aquell sombrero. Era francès, era una mena de glamour francès.
Un dissenyador de Nova York va escollir per a
l'estuari. Sí, però realment doncs, va ser curiós. Vull dir, el punt d'atenció era molt preparat, diríem.
Perquè, en aquests actes, doncs, diuen aquest acte, els experts en protocol i en comunicació no verbal, que no hi ha cap detall a l'atzar, ni el color, ni els vestits, ni les corbates, ni res.
I després jo penso que, en el fons, vull dir, Hem de tractar el tema no com una tragèdia, que el Trump, anem a dir, sigui president. Vull dir, escolta'm, als Estats Units hi ha hagut molts presidents que han sigut pitjors inclús que el Trump, no? Però, evidentment, doncs, s'ha de tenir una prevenció, no? I sobretot a Europa, no? Però, en el fons, vull dir, no crec que hem d'intentar fer d'un problema potser una tragèdia. Per tant, hem de dir, doncs, serà complicat, gestionarem, veurem el que passa amb la OTAN aquí a Europa, perquè evidentment doncs el Trump ja va dir en el seu dia que realment doncs que ens paguéssim nosaltres la nostra defensa, i per tant a veure aviam qui és capaç a dir de liderar aquest tema. I després un altre tema, que realment doncs el Trump aquest doncs és una mena de problema que a mi em preocupa més que tingui èxit. Saps què vull dir?
Ja.
Perquè, clar, perquè molta gent, evidentment, està en contra de l'entrada de gent estrangera al seu país. Aquí a Espanya tenim també molts problemes amb aquest tema. Estem
després
en contra.
Després veurem com afecten aquests discursos.
Com afecten aquests discursos, perquè
arreu del món.
A mi el problema és com actuem, anem a dir, els altres, no en funció del que fa el Trump, sinó amb el que nosaltres creiem. Perquè moltes vegades, intentant, anem a dir, doncs, estar en contra del Trump, ens oblidem del que nosaltres som capaços de fer personalment i col·lectivament.
Laia. Sí, bueno, jo no vaig seguir en directe perquè estava treballant, però he seguit per xarxes socials i també, sobretot, he llegit un parell d'anàlisis que ha fet una periodista que es diu Eileen Truax, que és mexicana, ha viscut molts anys als Estats Units i ara està vivint aquí, diria molt, i bueno, ha fet un parell d'anàlisis molt interessants sobre com els mitjans, sobretot els internacionals i els de fora dels Estats Units, hauríem de cobrir el tema de Trump, no? Potser a nivell local no ens afecta tant, però jo crec que és interessant també com a, en general, com a ciutadans, per entendre el que passa, com el fet de, sobretot, que ell tendeix a fer aquests titulars histriònics, a vegades absurds, i que, bueno, en molts casos també de discurs d'odi i desinformació, però que en el fons el que també vol és despistar l'atenció d'altres coses més importants, com per exemple els seus casos legals que té en contra, o bueno, les polítiques que està fent de retallar, per exemple, el Departament d'Educació o en altres àmbits.
De fet, ja ha fet anuncis de retallades. Una de les persones o personatges que formaran part, no ben bé de l'estructura de govern, però sí de l'administració de Trump, serà Elon Musk, que és la persona més rica del món, el bilionari, ja no ho sé ni dir jo això, se m'escapa, més ric del món, que s'ocuparà de retallar les despeses de l'administració. Veurem com això afecta en un sistema de salut que ja gairebé és inexistent i que per l'administració Trump ja han dit que s'emporta una part més important del pressupost.
Home, el tema de l'administració no hauríem de parlar, perquè evidentment hi ha molta gent a l'administració i per tant, hem de dir una certa retallada, potser sí que valdria la pena fer en segons quines coses.
De la catalana o de l'americana?
No, de totes. També nosaltres catalanes també tenim un tema pendent, perquè evidentment som molts ajuntaments, som moltes institucions. Evidentment, el que no es pot fer és retallar els serveis bàsics, no? Com és la sanitat, l'educació i tot això, evidentment que s'ha de conservar i s'ha de potenciar, no? Però que moltes vegades una certa regularització de l'administració no estaria malament fet. No sé exactament què passa als Estats Units amb aquest tema, però realment no sé. A mi hi ha una cosa que em va dir el Trump, que em va agradar molt, cosa rara, que va ser quan va comentar el tema del Luther King. Va fer una exaltació molt bona sobre Luther King. I em vaig quedar com sorprès que ell defensés, anem a dir, les tesis de Luther King per intentar defensar tot el tema de la... El que passa és que això, no sé si és una postura, o verdament és una realitat, però va fer una exaltació del Luther King.
Perquè
sí, això diuen.
Sí, home, la veritat, però...
Jo, amb tot això del Trump, a mi quan va guanyar les eleccions a veure, a guanyar les eleccions de manera neta i clara, domina les dues cambres, té, domina el que
justet,
és el,
però
justícia.
Sí, però no la dominarà tant,
Bueno,
ojo,
ja sé que després hi ha molts que hi ha molts balancetjos, es poden
contrarrestar. Bé, que hi ha republicans que li han votat en contra
mateix,
iniciatives que ell
mateix ha proposat. Sí, però d'entrada, quan tu veus aquesta resposta tan favorable al senyor Trump, quan a tots els mitjans de comunicació, el que rebem és, ui, quin senyor més boig, i després veus que tot un país el vota, que són milions de persones, aquí hi ha alguna cosa que a mi no em quadra.
Clar.
No em quadra el que hagi sortit. Però,
per
el que jo m'havien dit, però tampoc no em quadra res del que diu aquest senyor. I és el que dius tu, totes són pantalles, ens espanten, la veritat és que ens estan transmetent és por.
Sí, sí, doncs això és el que no...
I això és el que jo em nego a acceptar.
Em sembla perfecte.
I per favor, reaccionem. No?
Clar que sí.
Ara, això sí, tota acció té una reacció. Sí. A veure si despertem Europa, despertem les persones, despertem les associacions, i ara més que mai els nostres valors culturals, morals, fem-los, posem-los en relleu.
Sí, no actuar en funció del que fa el Trump, sinó en funció del que nosaltres creiem que s'ha de fer.
Defensem la nostra... Defensem el Sant Cugat, defensem la nostra catalanitat, defensem la nostra europeïtat, defensem els nostres valors, som gent pacífica, i aquesta persona no vull que em doni por.
Sí, sí. Jo ara tornaré al que comenteu, però volia dir, agafant-me el que has dit, que Elon Musk és el bilionari més, bueno, més ric del món, i de fet crec que de la història, si no m'equivoco, és a dir, com històricament, sí, proporcionalment hi ha hagut tanta riquesa acumulada, té a veure amb un món cada cop més desigual, en què hi ha uns pocs rics ultra-rics i una majoria...
Pobres.
Molt empobrida, que bueno, això és el Rotary que heu treballat. Llavors, però alhora, clar, aquesta desigualtat també provoca doncs crisis i no?
De tota mena, socials, climàtiques, està provocant moltes crisis.
Exacte. I llavors el tema aquest de... És a dir, llegia una mica el que ens has posat de propostes que té a Trump i algunes, per exemple, rebaixar la inflació d'un dia per l'altre, és totalment raonable. Clar, és a dir, és absurd dir-ho, és a dir, com des d'un sentit comú o d'econòmic, dius, vale, evidentment no pots canviar-ho d'un dia per l'altre, però la inflació, com a persona que el vota, com a ciutadà, és un dels problemes més grans en... O sigui, que ja ara mateix, vaig tenir la sort d'estar a Argentina uns mesos, on allà estava totalment desbocada, segueix estant-ho, però no tant, precisament una mica aquí hi ha una relació, i es veu com un problema únic. Evidentment, no hi ha moltes altres coses a banda de la inflació, però en el dia a dia es nota moltíssim. Llavors, precisament el que està passant és com que aquests líders d'extrema dreta global estan apel·lant als problemes concrets que té la gent, i en canvi el centre dreta, les esquerres, no estan sabent respondre-hi des d'un punt de vista, o sigui, escoltant realment a la gent, estan com si fos gairebé en un altre àmbit, sembla. Llavors, entre un líder que apel·la exactament el que volen sentir, i després algú que no és especialment carismàtic, el van posar a última hora com a Kamala Harris, uh-huh, perquè no volien treure el Biden, que era evident que era massa gran per presentar-se, etc. O sigui, el Partit Demòcrata va fer un paperot enorme aquí. Vull dir que també hi ha més elements. I després una altra cosa, un apunt que llegia justament a la Ilin Truax, que si sumem l'abstenció i la gent que va votar Kamala Harris, és la majoria del país, és més del 60%. No sé la xifra exacta.
Gràcies.
Però tampoc ens hem d'imaginar com que tot els Estats Units ha votat a Trump, que això també és important tenir un compte.
Sí, el problema
t'agraeixo aquesta informació, perquè és que em sembla impossible.
Sí, sí.
El problema de tot és que tinguem la percepció, que es tingui la percepció, de que el Trump ho ha fet bé. Això pot ser molt perillós. No, és que hi ha molta gent que llavors intentaran dir que ho han fet bé, perquè ha baixat la inflació, perquè l'economia funciona...
És que l'economia ha millorat amb l'administració Biden. El problema és que a vegades el relat i la realitat no van en paral·lel,
però
no?
Però que no ens encomanem, anem a dir, d'aquest èxit, diríem, entre cometes, perquè llavors, evidentment, això repercutirà, anem a dir, també a Europa, i amb els partits, anem a dir, que són més de dretes i més ultraliberals, no? Aquest és el problema.
En aquesta línia...
Per tant, l'esquerra el que ha de fer és intentar fer treballar moltíssim amb les seves propostes i intentar, anem a dir, que d'alguna manera doncs, es vegin com un èxit les propostes d'esquerres.
En aquesta línia, i enllaço el que explicava la Laia amb el que ara apuntaves tu, Àlvaro, a l'extrema dreta el que està fent és agafar problemes que són molt complexos, com poden ser la inflació, sí, l'economia, la política migratòria, etc., i donar-los una solució molt fàcil, no?, de cara al votant. Jo crec que gairebé tothom pot entendre que la inflació no es pot revertir d'un dia per l'altre, com Trump ha anunciat, que en un dia acabarà amb la inflació. El problema és que aquests discursos guanyen cada vegada més adeptes, ho estem veient a Europa, on cada vegada els grups d'extrema dreta van obtenint més escons a les eleccions i fins i tot ja governen en alguns països de la Unió i de la regió europea. Què s'ha fet malament des de l'esquerra, des del centre i des del centre dreta? Perquè aquests discursos, que jo crec que a grans trets es pot veure que no són realistes, perquè no hi ha solucions ràpides a problemes complexos, estiguin guanyant tants adeptes.
Sí, però hi ha molta gent que, per exemple, el Milei està revertint el tema de la inflació. I, per tant, em diu, ho ha revertit? No, però a costa de moltes coses, és evident, no? Però tenim la percepció de que això és un èxit. Llavors, aquest problema del sistema capitalista, que d'alguna manera tan agressiu que tenim, és un problema que d'alguna manera la gent ho percebi, anem a dir, com un èxit. I, per tant, hem d'intentar dir que, escolta'm, que la inflació no és una cosa que se solucioni d'un dia per un altre, però sí que té un procés en el qual no es pot sustentar, anem a dir, amb treure drets, anem a dir, del que són socials, com, per exemple, la sanitat, l'educació i moltes coses d'aquesta tipus. Mm. Per tant, aquesta percepció hem d'intentar revertir-la.
Jo volia portar a un exemple molt concret i més proper per nosaltres, que és, per exemple, aquí tenim una crisi de l'habitatge. Uh-huh. I les solucions que s'està proposant Pedro Sánchez són molt insuficients. És un problema complex. Evidentment que les solucions han de ser molt múltiples, però inclús comunicativament ho ha plantejat com, val, i ara hi ha uns bons de lloguer que són, bueno, és que no arriben, que n'hem parlat, no? I és com, realment són solucions tan parcials i s'estan plantejant com si fossin una solució definitiva, a més, que clar, és evident que la gent se n'adona, tothom se n'adona que això no resoldrà el problema, i en canvi tens algú altre dient que liberalitzant el sòl serà la solució al problema de l'habitatge i proposen solucions més senzilles. Llavors, és a dir, no està bé ni tampoc un afrontament directe, no estan dient fem, o quan diuen, sí, construirem habitatge públic, ho fan també amb xifres irreals, com ha fet Collboni a Barcelona. És una mica complicat que s'arribi a fer tant habitatge públic com han promès. I a nivell molt més local encara també veiem com tampoc s'està arribant al ritme de promocions d'habitatge d'HPO que s'havien planificat. Per tant, bueno, una mica en tot és suma.
És que escriure la carta als Reis és més fàcil.
Sí.
i tothom es pensa... A veure, tots els que, poc o molt, estem ficats en associacions o coses, o hem intervingut a vegades en administracions, veiem que les coses no són tan fàcils. Si tens a vegades el mateix problema, i perdoneu, els mateixos funcionaris, els polítics estan, però els funcionaris se queden. I tu pots vindre amb les millors idees, però si el funcionari diu que este paper no se mueve, no se mueve. Vull dir que aquesta és la realitat. I tots volem, i tiem, i ja sabem el que ens agradaria, però et trobes amb molts... I la realitat és que hi ha molts problemes, però no hem de perdre la... A veure, no hem de perdre la moral, però a vegades costa.
Bueno, el que passa és que, evidentment, tots aquests drets socials, vull dir, nosaltres mateixos hauríem de renunciar a molts privilegis que ara tenim.
Sí, bueno...
I, per tant, aquests privilegis que tenim, que ens hem adquirit i que són bastant del dia a dia, que no els notem, inclús, doncs s'haurien de fer bastants sacrificis.
O ser conscients que costa, que costa.
No sé si som capaços tots plegats de renunciar als privilegis de la societat del benestar que hem adquirit. I llavors doncs, hem de tenir molt clar que les coses comencen per aquí una miqueta, no? També a renunciar a uns certs privilegis en els quals doncs, hem d'intentar limitar-nos. No?
O saber el que costen i tots contribuir.
Sí, sí, sí.
Perquè les coses no venen regalades, te les has de guanyar. I les has de conservar, i les has de mantenir, i has de ser generós. I a mi, ara me'n vaig a una altra punta, eh? A mi el que em preocupa molt és com estem posant a dalt de tot d'un país una persona que sabem que no és de llei. O sigui, està condemnat. A mi això, per mi, és el que em xoca més. Perquè això ja em fa... a veure, quan ja toquem amb la justícia... I els drets legals. Quin valor té la justícia?
És l'únic president condemnat dels Estats Units.
L'únic president condemnat dels Estats Units. Això per mi ja és... A veure, no sé.
Tenint en compte que alguns procediments ja no s'han dut a terme perquè ja ell concorria com a presidenciable i la llei americana no permet judicialitzar, depèn de quins aspectes, a un president.
Quin missatge estan donant a tota la joventut?
Més enllà d'aquest missatge, Montse, parlàveu ara de les promeses electorals d'alguna manera, no? Tot allò que es diu en campanya electoral o en la cursa presidencial, en aquest cas, que es prometrà, Donald Trump ha dit des de que acabarà la inflació d'un dia per l'altre, a que farà una expulsió massiva de migrants, a que acabarà la guerra entre Ucraïna i Rússia en 24 hores, amb el conflicte de Gaza, etc. Què passa quan, en el cas de Trump, ja ho vam veure fa 8 anys, quan també va ser elegit president electe, però també ho veiem a casa nostra, què passa quan les promeses electorals, ja de priori, veiem que són impossibles de complir i igualment donem la confiança a aquella persona o a aquell grup, en el cas del nostre sistema electoral?
El problema és que, per exemple, Ucrània és un tema que és capaç de solucionar-ho ella. No, és capaç. Vull dir, aviam, per la relació que tenen amb el Putin i les relacions que tenen les dues potències més importants, que ara, evidentment, hi ha Xina i serà la primera potència mundial, doncs veurem aviam com ho gestiona. Perquè, evidentment, doncs, aviam, si para la guerra d'Ucrània, evidentment tothom aplaudirà, o no?
Depèn de quin cost sigui això, no?
No, clar, però vull dir, però d'entrada ja, si és capaç de fer-ho, tindrem més problemes, perquè evidentment doncs no, home, aquesta persona que prometia una cosa, a lo millor ho ha fet. Jo intentaré anar a dir doncs que d'alguna manera a Ucrània no hi hagi guerres. Jo sempre he lluitat perquè no hi hagin guerres, tant a Gaza com a Ucrània, com no puc comparar evidentment les dues coses, no, però evidentment doncs arriba un moment que un, si és pacífic, si estàs a favor del pacifisme, has d'intentar...
En tot cas, ell parla d'aturar les guerres amb més armes, no a través de la pau.
Clar. Sí, no, el problema del Trump és que, evidentment, doncs, vol augmentar el tema dels costos de l'armament, que està disparat a nivell mundial, que està és un bilió i pico, o 2 bilions i pico, un animal de diners, que estem utilitzant per armar-nos. Per tant, això és un problema molt greu.
I ho fa des d'un punt de vista dels diners que els costa als Estats Units estar ajudant a Ucraïna, no des d'un punt de vista
sí,
de la
sí,
pau.
Sí.
Que...
Sí.
I després hi ha un tema important, que és que totes aquestes ocurrències i promeses electorals han de passar després pel Congrés, que, com comentàvem, no sempre els republicans li donaran suport o a vegades simplement no tenen viabilitat legal o, o financera. I, per exemple, ara hem estat parlant sobre Groenlàndia i si vol
envair o comprar el país, el canal de Panamà també en aquest sentit.
Exacte.
I Canadà també vol fer que sigui el 51.
Exacte.
Ara només té 4 anys, eh? Té 4 anys el tram, eh? Només té 4 anys.
I 78 o 80 anys.
No es pot tornar a presentar. O sigui, en 4 anys serà molt difícil que pugui complir totes aquestes coses.
Exacte. I és, de fet, ho ha dit tot això just la setmana que ha sortit la sentència sobre el cas Daniels. Per tant, potser realment estava intentant desviar l'atenció i provocar, i és com molt realment complicat. Més enllà de que hi ha uns interessos geoestratègics a Groenlàndia perquè hi ha minerals. Això segur.
Quina afectació tindrà tot això a Europa? Fa poques setmanes vèiem com Elon Musk serà una de les cares visibles d'aquesta administració, tot i que no tingui una secretaria, amb una entrevista que feia a través de la seva plataforma X a la candidata per Aliança per Alemanya, on deia que l'única sortida que tenia Alemanya de la recessió econòmica que té és si guanya aquest partit d'extrema dreta i xenòfob. Ahir, després de la presa de possessió, ja hi ha els vídeos a la festa posterior on fa dues vegades la salutació nazi. Jo crec que no hi ha dubte de que allò és la salutació nazi. Com afectarà això a Europa, on ja hi ha cada vegada més grups d'extrema dreta que han guanyat? Si bé no han guanyat les eleccions, no hi ha hagut una majoria alternativa i comencen a tornar al poder. Possiblement ho faran a Àustria, com havien estat fa anys. Són a Polònia, són a Hongria, déu-n'hi-do a Itàlia. Quina afectació tindrà tot això? Perquè els governs d'aquí, alguns, el govern espanyol sense anar més lluny, i el català ja ha alçat la mà dient alerta d'aquestes ingerències polítiques dels Estats Units a la política europea. Sí, però... Com ens afectarà en un món que cada vegada és més globalitzat i on veiem cada vegada més els discursos d'arreu del món, i ara per ara els pacifistes no són els que guanyen el terreny?
Ah, però si el Mas et diu aquí a Espanya, no, posarem una planta per... De cotxes elèctrics o de bateries elèctrics? Tothom li dirà que sí.
Ja hi ha estats com Sud-àfrica, d'on és ell, que ja li està comprant el sistema Starlink, Itàlia també, que havien dit que de cap de les maneres. Recordem que és un empresari i que el seu afany és guanyar diners.
Sí. Per tant, esclar, moltes vegades també nosaltres estem caient en les pròpies perversitats, diríem, del que té el sistema capitalista, no? Per tant, això del creixement automàtic de sempre créixer, ens pot arribar a passar que realment doncs, això exploti en un moment determinat.
Fa anys que avisen els experts que creixement continu ens porta a la destrucció almenys de la nostra espècie, que no de la Terra, que seguirà evolucionant.
Per tant, el tema del creixement és el tema al qual doncs, nosaltres ens hem de plantejar cap on volem créixer, no? Cap on volem créixer i de quina manera volem créixer. Cosa que ara de moment estem en mans d'un sistema que, evidentment, doncs, el seu objectiu és créixer doncs, posant més empreses, posant més gasolina, perforant més coses. Per tant, aquest és el problema.
De fet, l'AMA ha dit que seguirà explotant els combustibles fent més perforacions, fins i tot a l'Àrtic.
El missatge ja ho deia, perfora, sigue perforando, no? Drill, no sé què més, drill, no? Vull dir, ells no són imparables, ells per ells el diner, el déu d'aquesta gent és el diner, volen guanyar diners, ells cada vegada són més rics, a costa... És igual, ells solucionen les coses...
Però aquesta ha de ser la funció d'un
govern. Però no diran a quanta gent arrasaran i mataran de gana.
La riquesa no...
Vendran la imatge de que hem arreglat la guerra d'Ucrània, però quanta gent s'ha quedat pel camí. Ells només van a guanyar diners, i aquest posar 10 diners, jo crec que l'hem de desmantelar.
Però si guanyen diners és perquè la gent té capacitat financera com per poder comprar els productes. Per tant, anem a dir, amb ells els interessa també que la gent vagi comprant.
Sí.
A part de guanyar diners...
Sí,
per tant, nosaltres podem dir, bueno, doncs parem, no comprem tant, intentem no ser tan... Home, i llavors arriba un moment que...
Clar, però no només...
És una perversitat, el sistema és tan pervers que ens té tots agafats, eh? Ens té tots agafats, i per tant, anem a dir, hem de fer una clara reflexió de cap on volem anar, no?
Bueno, reduir tot, el consum, les deixalles, tot. Ho intento, però...
Clar, també és veritat que una part ja no és només la reducció del consum o el decreixement des del món occidental, que també és inevitable, però també hi ha una explotació de les classes subalternes del sud global que aquí és on es basa molta part també d'aquest enriquiment. I alhora hi ha una cosa molt perversa que acostuma a fer l'extrema dreta, que és apel·lar molt a les classes més populars populars, i de fet és un, també té èxit, veiem, no?, en les xifres, a través precisament d'aquesta promesa de solucionar les crisis i els problemes que tenen del dia a dia. I, en certa manera, acusen a les esquerres o als governs que siguin de cada estat de ser ells les elites. Això, per exemple, a l'Argentina es veia claríssim, on acusar, o sigui, el discurs de Milei abans de ser elegit era parlar de la casta política i parlava de com els, bueno, realment allà ha governat durant moltíssims anys el peronisme i realment tenia uns privilegis adquirits importants, no? Llavors això feia que la gent ho veiés amb molt mals ulls, s'aprofitava d'això i a partir d'aquí va dir, no, jo no sóc casta, per tant, voteu-me a mi, que jo sóc l'alternativa a aquests que porten tants anys.
I es torna casta.
La realitat d'aquí ja és una altra, perquè en el fons després també té el poder financer darrere, però això no... intentava dissimular-ho, almenys durant la campanya, abans d'arribar al poder.
Creieu que a Sant Cugat també creixerà l'extrema dreta a les pròximes eleccions municipals? De fet, aquest últim mandat ja ha entrat Vox amb dos regidors al govern. Fins ara no hi havien sigut, tot i que s'havien presentat en altres eleccions. De fet, el mandat passat del PP tampoc tenia massa força. Creieu que això anirà creixent, que repercutirà, que aquesta tendència a l'alça arreu del món i a Europa en concret també es veurà reflectida a la ciutat? I com pot revertir això en polítiques socials, d'acollida de persones migrants, en cultura popular catalana, etc.
Jo crec que no som una illa en el desert. Nosaltres, nosaltres també tindrem aquest problema i hi haurà... Bueno, problema. De fet, el que jo penso que el desfer-se Convergència, teòricament, ens falta un partit de dretes català, diríem, no? I, per tant, teòricament, és Junts. El paper que agafa la dreta moderada, diríem, ha de ser Junts, no?
Ja ha anat modelant el discurs altra vegada, no? Junts una mica cap al que coneixíem com a Convergència, amb aquest discurs
migratori.
Sí, perquè
és que necessitem un partit, també. Una altra cosa és que tu el votis o no, vull dir, però tu necessites un partit catalanista de dretes que d'alguna manera sigui moderat, així, i evidentment doncs, hi han després els partits potser d'esquerres i més radicals, com pot ser la de l'Oriols, que no és de dretes, teòricament és d'esquerres, perquè
les polítiques són d'extrema dreta, tot
sí, sí, però les polítiques socials són d'extrema dreta, però les polítiques econòmiques d'així, ella ho ha dit, jo em sento molt d'esquerres, i per tant, vull dir, arriba un moment que dius, on t'estàs, no? On t'estàs amb aquest aspecte,
no? Potser no tenim clar a vegades què és la dreta i què és l'esquerra.
No, però el partit de l'Oriols, ja t'asseguro jo que augmentaran a Madrid en aquest moment, eh? Vull dir, tenir una
sensació... És que segueixen extrema dreta, eh?
Ser una extrema dreta, en Madrid, de tipus social, que no accepten en Madrid la immigració i, per tant, l'expulsa, perquè, evidentment, doncs, està afectant. I hi ha molta gent, i aquí Sant Cugat, que vota això, eh? No ens oblidem, eh? Perquè, evidentment, doncs, no som una illa i no som perfectes i no som smart cities ni res, vull dir, són també normals, com que dir. Però jo penso que la dreta tindrà més vots. Vox, jo diria que Vox no crec que tingui més recorregut aquí a Sant Cugat, eh? Però Junts i el PP sí té més recorregut, diríem, no?
Sí, o sigui, per mi és important dos comentaris. D'una banda, el paper de la resta de partits, com comentaves amb Junts, és a dir, què farà Junts, què farà el PP davant de les polítiques. Amb el PP hem vist que els han posat la ratlla vermella algunes coses molt extremes, però en altres potser hauríem pogut esperar que ho fessin més del que ho han fet. I una mica amb Junts passa una cosa similar, és a dir, els partits que són de dreta, podríem dir tradicional, encara que Junts sigui de nova creació, el que estan fent en alguns casos és comprar una part del discurs de l'extrema dreta, i clar, això tampoc és o sigui, per intentar guanyar una part dels vots que té l'extrema dreta. Llavors jo crec que aquí també és important el compromís democràtic que tinguin tots els partits, també els d'esquerres.
Però Vox ha fet bo, ha fet moderat el PP. Vox ha fet moderat el PP des d'una perspectiva...
Depèn.
No, des d'una perspectiva...
Perquè ha canviat el marc del que es considera acceptable.
I per tant, ell, doncs, ha fet moderat. I per tant, com que ha fet moderat, teòricament, hi ha molta gent de Convergència que està votant al PP, en aquests moments.
De fet, hi ha hagut un creixement del Partit Popular a Sant Cugat i ha sigut a Catalunya, els votants surten d'algun lloc, no creixen dels arbres. Vull dir, gent que ha canviat el seu vot.
És que a vegades ens obsessionem en classificar coses dretes, esquerres. És que les coses són holístiques. Jo no soc de cap partit polític. És que no puc ser-ho. Perquè no, sóc una persona que penso penso en la millor al meu entorn.
Però ideològicament tens uns principis en el fons, sí, i per tant bueno, estàs més a prop d'una cosa o d'altra.
Tinc una moral i tinc uns valors. Llavors, a vegades, els valors els representa molt bé els d'esquerres, però jo els extrems no m'agraden. Però jo m'identifico moltes vegades amb l'esquerra, però també a vegades en diríem amb els de centre o amb els de drets, i em dius, ets de dretes? No, ets d'esquerres? No, soc de les persones. Aposto per... I tots han de conviure, a veure, no pot ser uns i els
altres.
Sí, però
a l'hora de votar...
respectuós.
Molt curtet, que hem d'anar acabant.
A l'hora de votar has de posar la papereta.
Sí.
I per tant, com que estem en un sistema, anem a dir, de representació política, anem a dir, de partits...
Però jo sé tu que surti els altres...
Laia, molt curtet.
És molt important per mi que els partits d'extrema dreta actualment estan fent un discurs més moderat o més acceptable i no es mostren com a neonazis, diguem.
Doncs amb aquesta intervenció de la Laia ens acomiadem, ens veiem ben aviat, i ara parlarem amb l'Àngel Mañez, que és un santcugatenc, que és el president del gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna, i parlarem de la situació de les peixateries al nostre país, que també cal posar-ho a l'ordre del dia i reivindicar...
Peix al cove.
Peix al cove, consum de proximitat i de temporada, i els peixaters i peixateres del barri. Moltes gràcies.
Gràcies.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Oh. Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
El santcugatenc Àngel Mañez fa 7 anys que presideix el gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna, després d'haver ocupat el càrrec de vicepresident durant els 6 anys anteriors. Juntament amb el seu germà, representa la tercera generació familiar dedicada al món del peix fresc. Avui l'hem convidat al Faves Comptades per parlar de l'estat del sector i dels reptes de futur que aquest planteja. Àngel, molt bon dia, molt benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
13 anys, ara ho dèiem, al capdavant del gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna. Quins són els principals reptes que us heu enfrontat durant aquest temps, tot i que deus tenir memòria de més enllà, sí, també?
Bé, realment són molts reptes. Superar crisis econòmiques, superar crisis de molts tipus. La més important, evidentment, és el Covid. Uh-huh. La pandèmia del Covid ha sigut un daltabaix per tothom, i més per les empreses nostres, doncs, es va notar moltíssim. Però bé, estem aquí davant, seguim lluitant, tenim ganes i creiem que podem fer-ho.
Pel que fa a la infraestructura, potser moltes persones no s'imaginen com és el mercat del peix a Mercabarna, perquè molts no hi tenim accés. Com són? Com han anat canviant per adaptar-se als nous temps a aquest equipament? I com t'agradaria que seguís evolucionant?
Bé, aquest equipament amb els anys ha anat canviant moltíssim. O sigui, abans eren unes naus grans que en ficàvem el peix a terra, s'arrossegava amb uns ganxos. Avui en dia es treballa molt millor, inclús el volum dels envasos ha canviat. Abans eren caixes de 30, 40, 50 quilos, ara estem parlant de caixes de 3, 4, 5 quilos, que és molt més manejable, molt més portable, i bé, ha canviat tot molt, moltíssim. Tenim un gran repte per davant, que seria un canvi d'horari. Treballar de nit ja no toca.
Ara realment... m'ho deies, abans d'entrar en antena, jo li preguntava a l'Àngel que a quina hora s'anava a dormir i a quina hora s'aixecava, no? I em deies que cap a les 11...
Sí, vaig a dormir cap a les 4 o 5 de la tarda i em desperto doncs, entre les 10, 11, 12 de la nit, depèn del dia i de la feina que preveig que pugui haver-hi. I un dels grans reptes és aquest, el canvi d'horari, intentar tindre un horari més com les persones.
Mm-hmm. No sé, si per poder dematí, conciliar, no?
Per poder conciliar més tant nosaltres com els treballadors com els nostres clients. Tots es mereixen.
I tant.
Poder tindre una vida millor. I després el gran repte és tenim un mercat una mica sobredimensionat, i és molt gran, i perquè hem perdut molts clients. Realment, en els últims 10 anys s'ha perdut un 50-60% de les peixateries de Catalunya.
Déu-n'hi-do.
S'està suplint amb la immigració, tant de persones del nord d'Àfrica com asiàtics, tant xinesos com pakistanis, estan obrint peixateries, però no compensa la pèrdua que han tingut. I el nostre canal avui, més important, seria el canal Horeca.
Què és aquest canal?
El canal Horeca seria hostaleria, restauració i caterings. Uh-huh. Això ens dona una mica de vida, perquè els hàbits han canviat moltíssim, la gent cuina menys a casa i surt més a dinar por ahí. Uh-huh. I llavors pues, això et dona pues, que els col·legis també han de menjar peix obligatoriament, els hospitals, i això ens dona que el client segueixi comprant peix. Però la peixateria tradicional, si segueix com segueix, tendeix a desaparèixer.
De fet, ho veiem l'any passat, no?, en diversos mitjans de comunicació que alertaven d'aquesta baixada de persianes a moltes peixateries. Mm. De fet, molts pobles s'han quedat sense el seu peixater i peixatera de referència. Tu apuntaves ara aquests canvis d'hàbits. A quins altres motius creus que pot ser donat que les peixateries, bueno, no puguin sobreviure?
Realment, la gran distribució està fent molt de mal. Clar, no, quan tu tens que lluitar contra un operador que li és igual, entre cometes, guanyar que perdre, pues, bueno, pues és molt difícil. I clar, quan tu et lleves a les 2 de la matinada, vas a treballar, treballes 12 hores, vols guanyar un sou. Si no te'ls treus...
Home, i tant, per això treballem, oi?
Tanques la porta.
Per tant, fem una crida a aquest consum una mica de proximitat, no?, aquest peixater, peixatera que tenim al barri o a la ciutat, per donar valor també donar aquest valor, esforç, sí, que fan, i aquesta feina, que segurament tampoc és la mateixa,
segur,
ni la
no,
qualitat, ni la proximitat, ni el servei que ens puguin oferir.
El servei que pot donar un peixater tradicional, sense desmereixer el que fa la gran distribució, és molt millor que no pas el d'ells.
De fet, ja et coneixen, no? Ja saben com volen que et filetegi el peix, quines peces t'agraden o et poden oferir, potser encara que no les tinguin al mostrador, i això és un valor, doncs, que l'hem de tenir en compte.
És la confiança del dia a dia.
Que l'hem de tenir en compte. I tant, el sector ha canviat molt durant aquests anys, ara en parlàvem, a part dels hàbits de consum. De fet, a principis de desembre hi va haver un ensurt gros, diguéssim, quan es va anunciar una possible reducció dels dies de pesca al 79% dels que teníem fins ara. Finalment, s'han mantingut els mateixos dies de pesca que el 2024 per aquest any 2025. Si s'aplicaven, això sí, certes mesures de gestió i de que permetessin compensar, diguéssim, no? Com vau afrontar aquella situació? Perquè el gremi va alçar la veu per defensar també els pescadors. De fet, esteu absolutament lligats, les peixateries, amb els pescadors.
Lògicament, tots vam alçar la veu perquè no tenia molt de sentit i menys amb tan poc temps de preparació. És veritat que Brussel·les està advertint fa temps que les mides de les xarxes, que si no sé què, si les portes... Això és veritat. Però bueno, fan falta ajuts, fan falta coses. El volum del peix de la costa pel mercat de Catalunya no és tan important en volum, però sí amb varietat, qualitat, ens dona identitat de peix diferent, ens dona algú diferent. Perquè si perdem això, serem, doncs, com la gran distribució, sota cavall o rei, i el peix de costa ens dona el que és el bonic del peix.
Aquest valor, no?, que també s'està posant sobre la taula de consumir la proximitat, allò que tenim al costat de casa. Potser parlem del salmó que trobem a tot arreu, no? Però si els nostres pescadors no surten a les costes catalanes, doncs hi ha moltes coses. La gamba vermella de Palamós que tant agrada...
Per exemple.
Doncs
al final només hi haurà dorada, llobarro, lluç i salmó. I és molt avorrit, això.
Molt avorrit. Molt avorrit. Si bé de moment s'ha aconseguit frenar aquesta restricció, creus que tard o d'hora serà inevitable reduir l'activitat pesquera per les directrius que ens arriben de la Unió Europea, que al final són les majoritàries que s'apliquen a l'Estat?
Realment els que manen és a Brussel·les. Però jo crec que els pescadors catalans estan treballant bé. Hi ha ports que han treballat millor que altres, lògicament, però estan fent vedes, estan fent zones d'exclusió. Jo crec que el Departament de la Generalitat està treballant molt bé amb els pescadors. Per tant, això ho hem de tindre en compte.
Quin és l'equilibri, creus, que s'ha de trobar entre aquesta protecció dels recursos marins que tenim i del nostre entorn i el manteniment de l'activitat econòmica de la pesca, de la que, malauradament, potser en viuen cada vegada menys persones, però encara hi ha una part dels nostres veïns i veïnes que en viuen.
Tal com ho estan fent i tal com estan explicant les diferents confraries, jo crec i opino que ho estan fent molt i molt bé. Si segueixen amb aquesta línia, no tindrem cap problema per poder-ho tirar endavant molt més anys.
Per tant, hi ha futur.
Ara, només a Catalunya, només a València, només a Espanya, no n'hi ha prou. Tenim tot el nord d'Àfrica que sàpiga el que fan. També és Mediterrani. Però com que no depèn de Brussel·les,
doncs són unes altres...
es poden fer el que vulguin.
Unes altres normatives.
Tot i que tampoc ho fan malament, eh? No vull amb això dir que ho fan malament. Sinó que no, bé... Però sinó que no fan igual.
No són les mateixes lleis igual i la mateixa normativa a la que s'han d'adherir. De fet, els dies de pesca no ha estat l'últim ensurt. Aquest desembre ha sigut mogudet en el sector dels pescadors. Quan vam trobar que la gamba doncs tampoc es podia pescar el mes de desembre, quan sabem que és un allò que agrada posar els dies de Nadal, doncs tothom va posar una mica el crit al cel, per dir d'alguna manera. Què va passar exactament amb la gamba? Perquè al final també es va fer un pas enrere i es va poder pescar, també crec que compta, de la quota del 2025.
Exacte, les quotes es van exaurir abans d'arribar a final d'any. Clar, el que tu dius, Nadal és important per això. Llavors es va permetre pescar més gamba, limitat uns quilos, a compte de les quotes del 2025. També t'haig de dir que la gamba vermella, és un producte molt exclusiu, molt de taules...
No és a l'abast de totes les butxaques.
I tens gambes congelades i això, de molts tipus, i a molts preus, i molt bones. Evidentment, la gamba vermella Palamós és la reina del mar.
La reina del mar i de les taules, almenys dels que tenen més calés a la butxaca, eh?
Sí, senyora.
No de tothom. Personalment, quina valoració en fas de les iniciatives que s'estan impulsant des de la Unió Europea? Creus que poden garantir aquesta pesca més sostenible, però també mantenir el sector de la pesca i el de les peixateries?
Aviam, qualsevol mesura, en principi, seria benvinguda, però sempre raonada i sempre consensuada amb els científics. Tenim un tema ara, per exemple, amb la tonyina, que fa molts anys que la tonyina vermella està molt protegida, això, i sents parlar els pescadors i els científics, i sembla ser que hi ha una sobrepoblació al Mediterrani de tonyina vermella. Llavors diuen, no, els despatxos no ho senten, això? Què passa amb això?
Falta una mica de contacte, potser, des de la política, amb l'àmbit científic que tu ara apuntaves, que en aquest cas estan d'acord amb els pescadors, que a vegades no sempre és així.
Lobbies molt importants, empreses molt importants que fan engorde i això de tonyina, que potser els interessa que això segueixi així.
Els lobbies, no?
Els lobbies importants, que això són... A vegades sabem que maneguen les...
A tot arreu i en tots els sectors, eh?
Exacte.
En aquest sentit, quins creus que són els principals reptes de futur als quals us enfronteu des del sector del peix? Parlàvem d'aquest canvi d'hàbits de consum, unes normatives que cada cop són més restrictives i les que s'hauran d'adaptar, però dius que es veuen amb bons ulls... Tot i que es demana, no?, aquest consens i escoltar el sector. Quins reptes teniu per endavant?
Bueno, reptes tenim com totes les empreses. Tenim reptes mediambientals, tenim reptes de falta a vegades de producte que ens hem de bellugar i hem de buscar nous orígens, però al final, dic, això no ens fa por. A mi ens preocupa, com a totes les empreses, doncs, tot el tema de la reducció dels horaris, la reducció de no sé què, l'absentisme laboral, que cada vegada és més fàcil no vindre a treballar, no em trobo bé i no vinc. I la gent, clar, en un sector com el nostre, o com molts altres, que tens un personal just perquè les coses no estan com han d'estar, doncs et falten dues persones un dia i els altres han de treballar més per suplir aquella fe. Llavors, això o es regula d'una altra manera o...
Potser el que apuntaves, aquest canvi d'horaris, no?, també, que faci
potser ens ajudarà
més fàcil la conciliació.
Però és igual, eh? Ja, igual no. Però tinc companys que treballen amb empreses de dia i tenen el mateix problema.
I el que em deies de manca de producte, què demana el consumidor que des de les peixateries us costi trobar?
Bueno, passa una mica com amb la fruita. Abans saps que la fruita doncs, hi ha temporades.
De temporada.
Amb el peix també passa igual. La tonyina és de temporada d'estiu. Doncs ara volem tonyina tot l'any. Perquè restaurants japonesos i les ames de casa, tothom demana tonyina tot l'any. Llavors doncs, l'hem de portar de Sri Lanka, de la Índia... Ve de les Azores, ve de Canàries... Clar, ve d'on hi hagi aquell moment.
D'aigües
diferents. És molt bona, ve per avió, el peix arriba perfectament, passa tots els temes sanitaris i el so híbrid de l'aeroport i tot. Això cap problema. Però l'hem de portar de fora. Clar, hem de pagar un sobrecost de transport i això, i llavors al final pagues més car.
Clar. Ens hauríem d'acostumar una mica a fer un pas enrere, com en moltes coses, i acostumar-nos a consumir aquell peix de temporada.
Bueno.
Ens pot agradar la tonyina, però si sabem que la tonyina arriba a l'estiu, doncs aprofitem l'estiu per menjar tonyina. Potser falta informació. No ho sé si abans es tenia una mica més consciència.
Sí.
També és veritat que el circuit d'importació era més limitat.
Era més limitat.
Per tant, quan anàvem a la peixateria, vèiem exclusivament el peix de temporada i ara potser en veiem de temporada i per tant no en som conscients.
Sí, sí.
Però potser un exercici des de l'educació primària i la societat en general a conèixer quin és el peix de temporada i a consumir aquell peix afavoriria també el sector a no haver d'anar a buscar fora i a consumir aquests peixos que tenim de proximitat?
Jo crec que és important que hi hagi de tot l'any, igual que em passa amb els altres productes. Però sí que és cert que quan un va a la peixateria i va a comprar, doncs ha de fer l'exercici de dir, bueno, no vaig amb una idea d'abans, preconcebuda. Vaig a dir, què m'ofereix el peixater? Què tens de bo avui? Porta d'això, porta d'allò. I això, per mi, crec que és una compra responsable i segurament més econòmica.
I el que tothom hi surt guanyant, perquè és de temporada, entenc que el preu també baixa perquè hi ha més oferta.
És més barat, això. Amb això de l'educació, s'ha oblidat de comentar, nosaltres des del gremi, ja fa uns 10 anys, tenim un centre interactiu del peix, que és una espècie de... Nosaltres diem un museu, no és un museu, on han passat ja més de 100.000 nens de Catalunya, de diferents col·legis, entre 10 i 12 anys, i allà els ensenyem tot el que és la pesca. Des de que pesquen fins tot que arriba circuit a les cases. I els ensenyem a com menjar, el bo que té el peix, no sé, una sèrie de coses que esteu convidats a vindre com vulgueu, a veure-ho.
Home, i tant.
És molt interessant.
Perquè més a la mainada, el peix, els hi passa allò que la verdura els i el peix, sí, que no sé si és culpa dels adults també, sí, sí, que no els hi oferim bé.
Però després es queden a dinar, lògicament mengen peix, i les llars, després fem unes entrevistes, unes enquestes, i les llars que han vingut al centre creatiu, almenys durant un o dos mesos, els nens demanen més peix.
El demanen. Al final és tenir-hi un contacte més estret i conèixer-ho, no? Que sempre dona aquest
valor. La por de les espines, la por de no sé què, és igual. Clar, allà el toquen, el remenen, el poden tocar, i quan se'l mengen, ni té espines, ni té escates, ni té res. Tot es pot menjar. I està molt bo.
Sí, és que a més hi ha opcions per tots els gustos, de peixos. De quina manera també afecta el preu del producte el consum del peix?
Home, lògicament el preu afecta, perquè les butxaques no són totes iguals. Però, igual que et deia, hi ha moltes opcions de peixos. Hi ha peixos molt més econòmics, no tot és salmó, lluç, gambes. Hi ha molts peixos de temporada,
i
de proximitat que estan molt bé de preu i són molt bons. També tens peixos congelats, que avui en dia la congelació, la veritat és que ja fa uns anys, però això està millorant moltíssim. Els processos són molt ràpids i no es perd cap propietat ni res. I també estan baratos.
Ara bé, hi ha un greuge que apunteu des del gremi, Àngel, que és l'IVA del peix. Sí. En aquest moment l'IVA del peix i de la carn està al 10%, no està al 4% com altres productes de primera necessitat. I vosaltres creieu que això és un greuge?
Home, és un greuge molt important. Jo no sé si un 6% de diferencial ajudarà molt o no, però bueno, tot ajuda. Un 6% menys amb molts productes i més productes una mica cars, doncs ajuda a incentivar aquest consum. En un moment que estem perdent consum d'un producte que érem els màxims consumidors europeus i estem perdent, i a més hi havia una estadística que deia Espanya, primer consumidor de peix, a Espanya, últim país d'Europa en tindre infarts de miocardio. O sigui, estava relacionat, tothom ho deia, i ara estem perdent el consum, fem alguna cosa. Pues des del govern no volen ni sentir-ne parlar.
D'aquesta reducció de l'IVA.
Ni del PSOE d'ara, ni el PP d'abans, vull dir, perquè fa molts anys que ho demanem, això. Des de tots els sectors, el nostre gremi, el gremi de peixaters, des d'Espanya, vull dir, el Xemar, moltes associacions ho demanden.
Però de moment no hi ha resposta, no hi ha intenció.
Jo puc entendre que la gamba no entra dintre del peix, o la gamba o el marisc.
Potser fer una diferenciació entre
sardines, el lluç, coses molt bàsiques i necessitats. No ens escolten.
Doncs seguim amb aquesta reivindicació. No sé si la competència internacional també us afecta als preus, a la qualitat del peix a Mercabarna.
Exacte. Sí, igual que nosaltres podem comprar peixos a fora d'Espanya, comprem a França, a Anglaterra, a Noruega, tot el món, pràcticament, els francesos també compren peix a Espanya, els italians compren peix a la Costa Nostra, a Sevilla, per exemple, els agrada la sardina d'aquí a la Costa Nostra, perquè és més petita, té una mida més comercial per ells per fer el pescaíto frito i això. O sigui, al final, la logística ha millorat tant que tot el peix viatja. I el millor, el que té més preu, és el que s'emporta el peix. Per tant, afecta i demanda i ens afecta a tots.
El sector del peix també ha de fer front a molts temors relacionats amb la seguretat alimentària. Segur que molt dels nostres oients els hi ve al cap els anisakis.
Sí.
No? Com conviviu des de Mercabarna amb aquesta realitat?
L'anisakis és una realitat. I és. Però no s'ha de tindre por. L'anisakis estava i estarà. No, és algo que serà molt difícil d'eliminar del mar, perquè n'hi ha molt. Ara, tu vas a la peixateria, et donen un peix i té anisakis, i te'l poleixen perfecte, i te la porten a casa, ni un anisakis. I si en tingués molt, perquè hi ha peixos que en tenen més que altres, perquè tenen més...
Quins peixos, per exemple, tenen...
No, inclús dintre, sí, per exemple, del lluç. A millor hi ha el lluç que en té una mica, i el treus i ja està. Però n'hi ha un que en té molt, perquè en té més del compte. O sigui, agafa llenci i se'n posa un altre. Però no hem de tindre por.
Perquè per això tenim el peixater o la peixatera.
No, el peixater o peixatera t'ho deixarà perfecte.
Abans d'acomiadar-nos, Àngel, vull aprofitar, ja que estem parlant dels peixos de proximitat, dels peixos de temporada, fent aquesta reivindicació també de les peixateries que tenim al costat de casa. Ara que és gener, quin peix hauríem de menjar d'aquí de proximitat i que segur que no faltarà a les peixateries?
Bé, ara és un bon moment per menjar cefalòpodos, calamar, sípia, pop, és una bona època. Tot i que tenim una mica de mal temps, el temps no està molt
això
clar.
Això també afecta, la meteorologia,
és que ens afecta,
perquè
ens
surtin les barques.
Que puguin sortir a pescar, no? Perquè, clar, jo a vegades tinc amics que diuen, si fa mal temps, i miren el cel i diu, fa un sol que es... No? Però que el sol no és el vent, el que ens importa a nosaltres. I portem uns dies de ventades, vull dir, això també afecta, lògicament. Però el cefalòpode està molt bé, el lluç ara ha baixat moltíssim. O sigui, els primers dies, 15 dies de gener, el peix es manté car, perquè lògicament els vaixells entren per estar per Nadal a casa, i fins que no surten i tornen...
Es reactiva el circuit.
Fins que es reactivi. Però ja la setmana que ve tenim lluç, rap i peixos a preus molt raonables ja, i per anar a consumir ràpidament.
Perfecte, segur. Doncs ens ho apuntem. Àngel, ha sigut un plaer tenir-te aquí, és la primera vegada que passes pels micròfons d'aquesta casa. Segur que et tornarem a convidar per seguir parlant de la situació del mercat del peix. Àngel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.